Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Siguem clars, estem davant d'un estiu negre. Estem davant de l'inici d'estiu amb més morts a les platges des de fa gairebé una dècada, que és quan es van començar a recollir dades. En només un mes i mig han mort 16 persones ofegades. Les dues últimes víctimes de fa pocs dies, a la platja del Miracle de Tarragona i a la del Somorrostro de Barcelona, van perdre la vida perquè s'estaven banyant quan no hi havia socorristes vigilant, perquè era tard al vespre o d'hora al matí, i ningú va ser temps de rescatar-los. La majoria de morts per ofegament al mar són persones grans, d'entre 70 i 80 anys. Fins aquí tot normal. Però si decidim fixar-nos en aquells que, gràcies a la bona feina dels serveis d'emergències, avui poden explicar-ho, la cosa ja canvia. Dels últims 5 rescatats, per cert, a les últimes 48 hores, 4 són menors de 40 anys. De fet, 2 són menors d'edat i un, l'últim, té 18 anys. En aquest cas, hi havia bandera groga pel mal estat de la mar. Hi ha situacions inevitables, però també n'hi ha, i moltes, moltes, que ens les podríem estalviar amb una mica de prudència i autoconsciència. Només una mica. No s'ha de tenir por al mar, però sí respecte. Allò tant de les mares, almenys en el meu cas, que ens diuen el mar és traïdor. El problema no és banyar-se. El problema és fer-ho com si res, com si caminéssim pel carrer, sense ser conscients que depèn del que fem i quan ho fem, ens estem posant en perill. I no només a nosaltres, sinó també a aquells que després ens han de venir a salvar. I el mateix passa a la muntanya. L'oficial del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, el Rafael Esteban, explicava fa uns dies en aquest programa que una bona part dels rescatats, dels rescats que fan, es podrien evitar si la gent anés més preparada a la natura. Així de simple i així d'absurd per part nostra. Quan els bombers van assumir les competències de rescats, el 1985, en feien 300 cada any, de mitjana menys d'un al dia. Ara en fan 1.800, de mitjana 5 cada dia. De fet, reforça la plantilla quan preveuen que hi haurà un canvi de temps. Per què? Perquè saben que la gent no mirarà la previsió i a més d'un, de cop, l'enxamparà la tempesta en plena pica d'estats en calça curta i espardenyes. És ben bé que poc ens passa. L'estiu és una època meravellosa, per molts la millor. És una època per fer aquelles coses que no fem durant l'any, per descansar, per ser més aventurers, més descarats i més salvatges. Però això no vol dir que haguem de perdre el cap. Ni a la platja, ni a la piscina, ni a la muntanya, ni a les carreteres. Que, per cert, en una estona us avançarem unes dades sobre sinistralitat del Servei Català de Trànsit que són, com a mínim, per preocupar-nos. Una ja la sabem. 4 víctimes mortals a les últimes 24 hores. En definitiva, l'estiu, per molt bonic, preciós i tot el que vulguem que sigui, no tindrà cap sentit, no servirà de res, si després no tornem a casa. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 1 d'agost del 2023.
I comencem l'agost amb una calor que avui revifarà especialment entre la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, màximes a tocar dels 35 graus a moltes poblacions. El sol serà el protagonista, però passarem el dia amb moltes estones de cel mig ennuvolat, sobretot fins a la costa, amb molts trams del litoral, doncs, i també a la tarda al Pirineu.
Tenim el trànsit? No tenim el trànsit.
Hola, molt bon dia.
Hola.
En aquests moments destaquem que hi ha retencions a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit nord, com a conseqüència d'unes obres que tallen un carril, com dèiem, a la calçada en sentit nord. També destaquem a la zona del Vallès retencions de 2,5 km, a l'altura de la C-58, entre Ripollet i Montcat i Reixac, en sentit nord, en sentit Sabadell. També l'autovia 2, a l'altura de Sant Joan de Siu, xerrem per càmeres que hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i acabarem situats a l'autopista P7 a Barberà del Vallès, on hi ha retencions en sentit Girona en un tram de 2 km. De moment això és el més destacat, molta precaució.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A aquesta hora podem dir, almenys de moment, que Ousmane Dembélé continua sent jugador del Barça. De fet, ha viatjat amb l'equip a Las Vegas, on aquesta propera matinada jugarà l'últim amistós de la gira contra el Milan. Ara bé, Dembélé vol marxar al PSG i ho vol fer per via traspàs. I recordem, la seva clàusula de sortida ha passat de 50 a 100 milions aquesta passada mitjanit. Última hora des de Las Vegas amb l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
El Barça acaba d'arribar a Las Vegas procedent de Dallas amb 4 hores i mitja de retard per problemes meteorològics i ha anul·lat l'entrenament. Dembélé ha baixat de l'autobús Sarió sabent que és el centre de tots els focus. El club blaugrana ja ha acceptat negociar amb el Paris Saint-Germain la seva sortida i espera una oferta de traspàs que sigui satisfactòria en un termini de 5 dies que arrencava ahir. Una oferta que ha de ser superior als 50 milions d'euros, que era el valor de la clàusula fins aquesta passada mitjanit. És la resposta a la carta que el representants del jugador van enviar demanant permís per negociar amb el PSG. El cos tècnic digereixen la notícia de la seva possible sortida amb resignació i esperen saber què ingressaran per saber quin marge de maniobra tindran per fitxar. Les prioritats eren un lateral i un migcampista i ara s'hi afegirà la necessitat d'incorporar un davanter. El que ja sabem és que hi ha consens al club a l'hora de descartar Joao Félix. De moment, la previsió és que Dembélé ja no jugui aquesta propera matinada al darrer amistós de la gira contra el Milan.
Gràcies, Marc. Marta, doncs això mateix, un Dembélé que en principi no jugarà aquesta propera matinada contra el Milan a les 5, hora catalana i en directe a RAC1. Encara sobre Dembélé, escoltem el comentari de la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
Siguem pràctics és una de les frases que més sonen en aquesta gira del Barça per les Amèriques. És una frase simple que engloba i explica la vida de l'enviat especial. Hem de ser pràctics per escriure les cròniques o les píndoles d'opinió allà on hi hagi wifi. Pràctics per buscar restaurants o trobar moments per fer turisme. Pràctics també per sortir amb temps i no complicar-nos la vida amb els possibles embolics de trànsit, ja sigui a Los Angeles, San Francisco, Dallas o Las Vegas. I el Barça? El Barça també ha de ser pràctic amb Dembélé, un futbolista que ha influït o no pel seu entorn, ha aconseguit treure de polleguera afició, cos tècnic i directiva. Un cop el Barça ha acceptat negociar el traspàs del francès, cal ser pràctics i exigir que com a mínim paguin els 100 milions d'euros de la clàusula, bàsicament perquè el PSG mai ha estat un club obert a negociar per res, bàsicament perquè tenen diners, bàsicament perquè el sentit comú reclama ser pràctics.
Gràcies, Anaïs. L'arribada de Dembélé al PSG és una conseqüència de la situació que viu el club parisenc amb Kylian Mbappé, Pol.
Sí, perquè el francès, recordem, no vol renovar i marxarà lliure l'estiu vinent. Avui és el dia de les clàusules, podríem dir, perquè aquest passat 31 de juliol també acaba l'opció de renovació unilateral d'Mbappé amb el PSG fins al 2025, una clàusula que ja no es pot executar i que té conseqüències negatives pels francesos. Li hauran de pagar a la seva estrella la primera part de la prima de fidelitat de 40 milions que van estipular en el contracte de renovació de l'estiu passat. Recordem que el jugador continua apartat de la gira pel Japó de l'equip i s'entrena a París amb un grup de futbolistes que no compten per Luis Enrique.
Després repassarem la resta de l'actualitat, la resta dels esports, però avui, abans, hem d'explicar que el Ministeri d'Igualtat reunirà el comitè de crisi per analitzar l'onada de crims masclistes a tot l'Estat. Ho farà després que aquest juliol a Espanya 8 dones hagin mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. De fet, és un dels mesos amb més casos des que hi ha registres, molt a prop del rècord, del funest rècord del juliol del 2019, quan hi va haver 10. L'última víctima mortal del juliol va ser la matinada de diumenge dilluns a Utrera, a Sevilla. La Guàrdia Civil investiga l'assassinat d'una noia de 22 anys, presumptament a mans del seu marit. La va localitzar morta a casa seva amb un cop al cap. Poques hores després, la policia detenia l'home que s'havia amagat al mateix poble. En total, aquest any hi ha hagut 32 feminicidis a l'Estat. 1.200 des que es recopilen les dades. 32 feminicidis a l'Estat en el que portem d'any, amb tot just 7 mesos, perquè tot just estem començant a l'agost. 1.200 des que es recopilen dades. I a Catalunya, l'últim crim masclista va ser durant la matinada de diumenge, us ho explicàvem ahir. Un home va assassinar la seva parella de 29 anys a Nou Barris, a Barcelona. Per tot plegat, la Generalitat demana un cop més que tothom col·labori per reduir la xifra de víctimes del masclisme. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, llançava el crit d'alarma des de la plaça de Sant Jaume, després del minut de silenci per condemnar aquest últim feminicidi a Catalunya. Joel Penya.
A les portes de l'Ajuntament de Barcelona, la consellera va fer una crida perquè ningú dubti a denunciar un cas de violència masclista al mínim indici que es detecti.
No ens conformem en condemnar els feminicidis. Davant una violència estructural contra les dones, tota la societat s'hi ha d'implicar. Tothom és imprescindible per poder deixar el recompte de feminicidis a zero.
I l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, va dir que cal contrarrestar els discursos que blanquegen les violències masclistes.
Això se li ha de dir feminicidi, això se li ha de dir violència de gènere, no hi ha ofensió. Mismes que ho puguin tapar, i el compromís de les administracions ha estat, és i serà la lluita contra la violència de gènere, contra els feminicidis, i la lluita també contra els discursos que justifiquen, emparen o busquen eufemismes per no parlar del que és una realitat en el nostre país.
I també van recordar que l'última dècada han mort 122 dones víctimes de feminicidis.
Com deien Verge i Collboni, ho deien des de la concentració de rebuig a l'últim crim masclista a Barcelona. Doncs bé, en aquest minut de silenci no hi va haver cap representant de Vox. Els dos regidors del partit ultra no van participar-hi. És el primer cop que el partit ultradreta evita ser en un acte d'aquesta mena a Catalunya, però és una imatge que ja s'ha produït, recordem, i per exemple a les Corts Valencianes o a l'Ajuntament de Madrid. En aquests casos, els representants de Vox s'han apartat dels actes o de les pancartes que denuncien la violència masclista. Tot plegat mentre Dani Alves és a un pas de seure al banc dels acusats. La magistrada que porta el seu cas ha tancat la investigació i ha processat l'exfutbolista del Barça per un delicte d'agressió sexual, per haver violat una noia. La jutgessa diu que hi ha indicis suficients per jutjar Alves per l'atac de la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. La justícia també ha imposat al jugador una fiança de 150.000 euros per garantir el pagament de possibles indemnitzacions en el cas que finalment el condemnin. El pagament d'aquesta fiança no suposa, en cap cas, que Alves pugui quedar en llibertat. Marc Poyato.
Instrucció del cas Dani Alves tancada. La magistrada que investiga l'agressió sexual diu que té proves contundents i suficients per poder fer seure el jugador al banc dels acusats i l'ha citat demà, dimecres, per comunicar-li el seu processament. És el que s'anomena la declaració indagatòria. El futbolista està processat per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal per suposadament haver penetrat la noia sense consentiment. Això suposa un agreujant que en el cas de condemna augmentaria la pena de presó. Per tant, Alves haurà de comparèixer demà davant de la jutgessa i podrà fer una nova declaració, que seria la tercera des que el van detenir el 20 de gener passat, quan va entrar a la presó i ja no n'ha tornat a sortir. Des de llavors, el futbolista ha canviat de versió fins a 3 cops, mentre que la víctima sempre n'ha mantingut la mateixa, corroborada per les càmeres de seguretat, els testimonis i les proves mèdiques. Ara hi ha uns dies perquè la defensa pugui presentar recurs, si vol, en contra de la decisió, i després les acusacions podran presentar els seus escrits, concretant les peticions de pena que demanen per Alves, que podrien ser de fins a 10 anys de presó.
Avui, per cert, llegim al periòdico que la víctima d'aquesta violació, la víctima de Dani Alves, pateix un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'informe dels forenses, explica el diari, destaca que és un estrès sever i indica que la noia té un deteriorament de diverses àrees de funcionament. I més enllà del cas Alves, la Generalitat estudia mesures cautelars contra el professor de l'Institut Màrius Torres de Lleida, acusat d'haver abusat sexualment d'una menor. El diari Obrés ha destapat que el docent ha obtingut una plaça de funcionari, tot i estar imputat. Anem cap a Lleida. Julián Andrés.
Els fets haurien passat l'agost de 2020. En aquell moment, el docent treballava a l'Institut Màrius Torres i la jove que l'acusa havia estat alumna seva. Segons la noia, l'home la va citar a casa seva per entregar-li uns llibres i allà va ser quan li va fer tocaments. A falta de judici, s'estudia prendre mesures des de la part educativa. En parla la consellera d'Educació, Anna Simó.
Si correspon prendre mesures cautelars com un canvi de destinació i de funcions d'aquest docent, perquè evidentment, com vostès saben, aquesta és una situació en què es troba pendent de judici, no hi ha mesures cautelars des de l'àmbit judicial.
Després de conèixer el cas, una altra dona va explicar un episodi similar. Al setembre es posarà en marxa un nou protocol d'atenció a les violències en la comunitat educativa.
Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 900 120, 016 i el 900 900 120. A tot plegat, la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, assegura que crearà un servei de protecció per a les víctimes i les persones vulnerables. En una entrevista al periòdico, la fiscal, que va prendre possessió ara fa 3 mesos, es proposa protegir millor les persones grans, les dependents, els menors d'edat i també totes aquelles persones que hagin patit agressions sexuals.
Quiero potenciar la sección especializada de civil y en especial la sección de apoyos y protección de las personas con discapacidad y mayores, en lo posible incrementando al menos en un fiscal y en cuanto se pueda acometer los derechos de los consumidores.
Pujal diu que vol que en els processos judicials el fiscal tingui una intervenció més proactiva. Tot això en un estiu que també està sent negre a les platges. Un jove de 18 anys es troba en estat crític després d'ofegar-se ahir a la platja de la Pineda, a Vilaseca, al Tarragonès. Està ingressat a l'Hospital Joan 23 després que el sistema d'emergències mèdiques el traslladés fins al centre. Van rebre l'avís a la 1 del migdia i van activar dues ambulàncies. En el moment de l'ofegament, onejava la bandera groga pel mal estat del mar. De fet, és la segona persona que s'ofega en aquesta mateixa platja. Dissabte van haver de traslladar un home a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona en estat menys greu. Mentrestant, continua en estat greu a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona, la nena de 9 anys que es va ofegar dissabte a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Des que va començar la temporada d'estiu, el 15 de juny, 16 persones han mort a les platges i 7 a les piscines. Són 23 víctimes mortals en un mes i mig. Doncs bé, sobre què està passant aquest estiu a les platges i les piscines, preguntarem aquest matí a la CAP del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, a la Montse Font. Serà en temps de tertúlia cap a 9:15. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Sandra Vicente.
El mar és traïdor. Això m'ho deia sempre ma mare, que em va ensenyar a tenir respecte. Pensava en aquestes paraules quan llegia que 300 banyistes han mort a platges catalanes en els darrers 10 anys. És molt propi de la supèrbia de l'ésser humà pensar que es pot vèncer la natura. Si deforestem selves i domem animals, per què no hauríem de poder domar també el mar? També és molt de l'ésser humà saltar-se recomanacions i pensar que tot té solució. Que un drap vermell no ens manarà si podem banyar-nos o no. Que una bandera roja només és una alerta a l'hora de trobar parella. Hi ha molta gent que ha patit accidents a l'aigua, però també hi ha qui ha mort per ser un obstinat. Em sembla una mica un despropòsit que per no fer cas a la bandera o a les senyals més simples del sentit comú hi hagi qui es banya i perd la vida. Sobretot quan només els 4 primers mesos de l'any 2.000 persones migrades van perdre la vida a la Mediterrània i elles no van poder triar si es tiraven o no al mar. Així que el meu consell per aquest estiu és que us hidrateu molt, que feu cas als socorristes i que si podeu, batlleu perquè se'ls garanteixin unes condicions laborals dignes, perquè ens hi pot anar la vida, que el mar és molt traïdor.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Molta atenció a les persones que la setmana que ve, i segurament tot l'agost, hàgiu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat. Els vigilants de seguretat han convocat una vaga indefinida a partir del 10 d'agost. Això és dijous de la setmana que ve. Un marge de 9 dies que es donen l'empresa i els treballadors per mantenir les negociacions obertes. Ara bé, una de les portaveus del comitè de vaga, Genoveva Sierra, ha admès aquesta nit al 9C de RAC1 que les postures estan molt allunyades. I aconsella als que hagin d'agafar un avió a partir del 10 que planifiquin anar a l'aeroport amb temps i finalment tirar endavant la protesta.
Quan hi ha una vaga, sempre has de tenir una previsió. A veure, una vaga no és una cosa que agrada a ningú. Però quan tu tens, per exemple, una cosa molt valuosa a l'aeroport de Barcelona, com és un quadrant anual, i ara la nova empresa contracta a 100 persones i diu no, però si nosaltres això ho vam aconseguir a la vaga del 2017...
Si finalment els vigilants de seguretat fan vaga, l'aturada coincidirà amb una de les setmanes amb més moviment a l'aeroport del Prat. N'estarem molt pendents, ho anirem seguint, però, d'entrada, paciència. Els propers dies, el Ministeri de Transports dictarà els serveis mínims. No és la primera vegada que els vigilants del Prat fan vaga en ple estiu. L'any 2017, recordem, quan l'empresa gestora era Eulen, n'hi va haver una. I el 2019, quan el personal depenia de Treblissa, n'hi va haver una altra. Els treballadors denuncien una sèrie d'incompliments de l'empresa actual, l'empresa gestora actual, que es diu ISEC Aviation, que des del novembre passat s'encarrega dels controls als arcs de seguretat. Ens ho explica el Sergi Alemany.
La llista és llarga, entre altres, diuen que no respecten els descansos del personal ni la conciliació familiar i que s'exerceix per part d'alguns responsables de l'empresa un abús d'autoritat i pressió sobre els subordinats. També demanen que es compleixi la paritat dins la plantilla, situada ara en un 60-40, perquè les dones pateixen una sobrecàrrega de feina notable. N'ha parlat a RAC1 el membre del sindicat CECIF, Fidel Gómez.
Los filtros de seguridad pasan hombres y mujeres. Si le toca la inspección a un hombre, se la tiene que hacer un hombre. Si le toca una inspección a una mujer, se la tiene que hacer una mujer. Entonces, como no hay mujeres, ¿qué pasa? Que una mujer de un filtro tiene que ir a otros filtros a hacer las inspecciones de donde no hay mujer.
També demanen no haver d'assumir els costos de l'aparcament pels treballadors i percebre un plus per idiomes.
I no ens movem de l'aeroport perquè l'Organització de Consumidors i Usuaris ha denunciat 6 companyies aèries que operen precisament al Prat pels suplements que cobren per l'equipatge de mà. Entre elles hi ha Vueling i Ryanair. Són les dues aerolínies que més vols gestionar gestionen el país. Les demandes s'han presentat davant l'Agència Catalana de Consum, assenyalen que hi ha casos en què surt més barat facturar l'equipatge que portar la maleta de mà a bord. I és que alguns passatgers han arribat a pagar fins a 75 euros per portar una bossa a la cabina. L'OCU recorda que existeixen sentències contràries a aquesta pràctica, tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com dels jutjats mercantils espanyols. I a tot això, el tren ha desbancat l'avió per fer la ruta Barcelona-Madrid. 4 de cada 5 passatgers van optar l'any passat pel TGV. Ho recullen les dades de la Comissió de Mercats i la Competència, que situen en més de 10 milions els passatgers que fan servir l'alta velocitat per desplaçar-se. És un 80% més que un any enrere. Un augment que va coincidir amb l'entrada de ple al mercat dels operadors del baix cost Ouigo i Idio. I encara sobre mobilitat, en les últimes 24 hores han mort 4 persones a les carreteres catalanes. L'última, ahir a la tarda, en un accident a la C-15 a Olèrdola, a l'Alt Penedès. El copilot va morir quan el seu cotxe va sortir de la via i va volcar. La conductora va quedar ferida i la van traslladar a l'hospital. Amb aquesta, ja són 92 les persones que han mort per accidents de trànsit durant aquest any a Catalunya. De fet, atenció a l'accident aparatós que hi va haver ahir a la tarda a la P7 i que va deixar fins a 14 quilòmetres de cua. Un turisme i un camió que transportava porcs van xocar a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental. El camió va volcar i es va incendiar. Per això els Mossos d'Esquadra van tallar l'autopista en sentit nord per impedir que els animals que van sobreviure al cop s'escapessin. 4 persones van quedar ferides i tant la policia com la Creu Roja van estar repartint ampolles d'aigua als vehicles de la retenció durant bona part de la tarda. El Servei Català de Trànsit va reobrir la circulació dels vehicles a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà cap a les 10 de la nit, després de 7 hores tallada. Tot i això, les retencions es van allargar fins ben entrada la matinada pel volum de cotxes que es van arribar a acumular en aquestes 7 hores. I justament per evitar accidents, Trànsit està intensificant els controls de velocitat durant aquesta setmana. Els Mossos i les policies locals s'encarreguen de garantir que es compleixin els límits establerts. Durant el 2022, els vehicles amb excés de velocitat van provocar l'11% dels accidents de trànsit amb víctimes en zones interurbanes. Xavi Pardo.
Trànsit ha posat més controls de velocitat tant en carreteres principals com en secundàries i també en vies urbanes, on accedir al límit de velocitat permès pot tenir greus conseqüències, sobretot pels vianants i els ciclistes. Durant l'última campanya d'aquest tipus que va fer Trànsit, que va ser del 27 de març al 2 d'abril passat, la policia va posar 30.000 denúncies per córrer massa, 4 d'elles amb responsabilitat penal.
A partir d'avui, per cert, i durant tot aquest mes, durant tot l'agost, s'elimina la prohibició de circular a més de 30 km per hora a les zones escolars de Barcelona. Els conductors podran circular fins a 50 km per hora. Aquesta limitació tornarà, això sí, a partir del setembre, però només de dilluns a dissabte entre les 7 del matí i les 10 de la nit. De tot plegat, dels nous controls de trànsit i del balanç, sobretot, de sinistralitat a les carreteres, en parlarem avui amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Serà a partir de les 10 del matí. Des del Servei Català de Trànsit ja ens han avançat que les dades són molt dolentes, són molt preocupants, paraules textuals del Servei Català de Trànsit. I més enllà de tots aquests problemes a les carreteres, déu-n'hi-do el periple que han de passar els usuaris de les línies R4 i R8 de Rodalies, que des d'ahir estan tallades per les obres del corredor mediterrani. Els passatgers es queixen que triguen molt més temps a arribar a la seva destinació perquè han d'agafar autobusos per fer els trajectes per on ara passen els trens, per on ara no passen els trens. Renfe defensa que per ara el pla alternatiu per carretera s'està complint sense incidències. Des de Castellbisbal, Josep Ferrer.
En concret, des d'ahir dilluns i fins al 13 d'agost, els trens de l'R4 no circulen entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Castellbisbal i els de l'R8 entre les estacions de Rubí, Can Vallhonrat i Martorell. Malgrat que Renfe ha posat servei alternatiu amb autobús, alguns d'ells directes entre Sant Sadurní i Castellbisbal i altres en parades a totes les estacions afectades, els viatgers anaven una mica perduts i es queixaven de les molèsties que els comporta.
Porto tota la vida agafant el tren, em sembla fatal. Ja portem molts anys així i això és un no acabar. Cada dia passen coses, cada dia, quan no és una cosa, és una altra. Vull dir, a sobre és pel corredor mediterrani, amb la qual els passatgers pues, no, tampoc hi trobarem millores.
Mal, fatal, me parece. Vilafranca. Ay, más de una hora.
Yo, a ver, vengo de València y me ha extrañado que funcione mejor en València que aquí.
Els més afectats són els que agafen el tren entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia i volen anar, per exemple, a Molins de Rei. Primer han d'anar en tren fins a Sant Sadurní d'Anoia, d'allà autobús fins a Castellbisbal i de nou tren fins al seu destí final.
Gràcies, Josep. Doncs encara sobre Renfe, des d'avui ja es poden demanar els abonaments gratuïts a Rodalies i mitja distància per fer servir entre l'1 de setembre i el 31 de desembre, fins a final d'any. Recordem que es poden demanar a través de l'aplicació de Rodalies Renfe o al web renfe.com, també a les estacions i a les màquines de venda. Cal pagar un dipòsit de 10 euros que es tornarà si a finals d'any s'han fet com a mínim 16 viatges. I pel que fa al metro de Barcelona, avui reobren les estacions de Barceloneta i Ciutadella Vila Olímpica de la línia 4, la groga. D'aquesta manera es dona per acabada la primera fase de renovació de la línia que va començar a finals de juny. Ara bé, fins al 26 d'agost encara continuarà tallada entre les estacions de la Barceloneta i Verdaguer. 8 i 25, l'Ajuntament de Badalona ja ha començat les tasques per exterminar la plaga de paneroles que infesta un bloc de pisos del carrer Alfons 12. Els veïns de l'edifici van denunciar el cas al contenidor del Monarracú després de 3 mesos sense respostes per part de l'administració. Ara, fonts de l'Ajuntament apunten al Monarracú que, si tot va bé, demà es farà la desinsectació del bloc. Ens ho explica la Marsuí.
Les paneroles provenen del pis veí on viuen dues persones amb la síndrome de Diògenes. Fa 3 mesos que els afectats en treuen una 80 cada dia i fins ara no havien aconseguit cap solució. No podien entrar al pis on hi havia el focus i això feia impossible eliminar la plaga. Després de denunciar el cas dijous passat, l'Ajuntament de Badalona ja ha posat fil a l'agulla a l'assumpte. En parla a RAC1 en Joan Pere, un dels veïns afectats.
El divendres 28 de juliol van presentar-se 6 membres de l'Ajuntament aquí al nostre edifici i van prometre que s'acabaria el buidatge i que dimecres dia 2 hi hauria la desinsectació.
Ara els serveis socials estan fent un acompanyament a les persones amb la síndrome. A més, ja han començat a treure les paneroles del carrer i dels edificis del voltant. Si demà l'habitatge és buit, l'empresa Barcelona Plagues començarà l'extermini dels insectes a dins del bloc. Ara bé, com que es tracta d'un conflicte entre privats i no hi ha autorització judicial, els costos aniran a càrrec de la comunitat de propietaris.
I atenció a això, perquè la falsa metgessa de qui tant hem parlat en els últims dies va aconseguir treballar també en una empresa d'ambulàncies després de ser acomiadada de l'Hospital de Berga ara fa poques setmanes. És a dir, després que l'enxampessin a Berga, encara va treballar a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. Segons explica l'Agència Catalana de Notícies, la dona, de 30 anys, va enganyar l'empresa d'ambulàncies amb un títol de grau mitjà de l'Institut de Vic, falsificat, òbviament. El SEM, que gestiona les ambulàncies del Sistema Públic de Salut, assegura que la dona no ha treballat directament per ells, però ha obert una investigació per esbrinar si ho ha fet de manera indirecta, Laia Framis.
L'empresa d'ambulàncies va començar a investigar quan es va conèixer l'escàndol a l'Hospital de Berga. A través de l'Institut de Vic va certificar que el títol era fals. La falsa metgessa havia començat el grau en un altre centre del país, però no el va acabar. Després es va matricular a Vic, però tampoc no es va arribar a treure el títol. La setmana passada la dona va quedar en llibertat amb càrrecs després que els Mossos la detinguessin pel cas de Berga. La policia sospita que podria haver treballat en una 12ena de centres sanitaris del país.
I aquesta nit els Mossos d'Esquadra han detingut el líder dels Casuals a la Costa Brava. Estava en crida i cerca des del 9 de juny, quan es van detenir una 30ena de membres d'aquest grup criminal vinculat als Bojos Nois.
Ho ha avançat el diari Ara, la detenció de Ricardo Mateo, el cap dels Casuals, és clau per poder desarticular tot el grup. De fet, a principis de juny els Mossos ja van anar a casa seva a l'Hospitalet de Llobregat, però només hi van trobar la seva família. Llavors van detenir 25 persones relacionades amb aquesta facció dels Boixos Nois. Ara els agents han aconseguit trobar-lo a la Costa Brava. La policia atribueix al grup delictes d'homicidi, desordres públics, segrest i tinença d'armes.
2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Política. Gir de guió a les negociacions postelectorals del 23 de juliol. Ara, Coalició Canària obre la porta a negociar amb Pedro Sánchez. D'aquesta manera, amb aquesta equidistància dels canaris, els blocs tornen a equilibrar-se i ja no és imprescindible que Junts voti a favor del líder socialista. Fins ara, a Coalició Canària se l'havia col·locat al bloc de dretes perquè a l'arxipèlag hi governa amb el PP. La notícia va girar com un mitjó quan la diputada Cristina Valido ahir no es casava amb ningú, en parlava la SER.
Nosotros ya hemos dicho que no estaríamos en gobierno ni apoyaríamos gobierno donde estuviera la extrema derecha o la extrema izquierda. Lo que no significa que si alguno de los dos candidatos a la investidura quiere negociar y hablar con Coalición Canaria, no estemos dispuestos a hacerlo. Será en cualquier caso una negociación bilateral.
Avui, a més, Valido va encara més enllà i en una entrevista al Mundo afegeix que votar a Pedro Sánchez i, per tant, anar de la mà de Junts per Catalunya no suposaria cap línia vermella. I per si això fos poc, Més males notícies per Alberto Núñez Feijóo. UPN, un partit que en principi comptava també al sac del Partit Popular, assumeix que els populars tenen poques opcions de governar. El president de l'Unió del Poble Navarrès, Javier Esparza, assegura que és legítim que Feijóo busqui socis, però matisa que la realitat frena els peus al PP. Mentrestant, però, Feijóo no perd el temps i ja ha tingut una trobada secreta amb Santiago Abascal. El líder del PP es va reunir amb el de l'extrema dreta dimecres passat, durant dues hores en un hotel de Madrid. Es va saber ahir al migdia pels mitjans de comunicació, poca estona després que Cuca Gamarra del PP critiqués la poca transparència del PSOE.
La gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, es que con nosotros no hay pactos ocultos ni conversaciones que no puedan contarse.
Doncs bé, unes hores després sabíem que Feijóo s'havia reunit secretament amb Abascal. Feijóo i Sánchez han canviat les seves converses per carta per les piulades de Twitter. Molt millor. Els líders dels populars, el líder dels populars reclama al socialista que no menystingui els seus votants, mentre Sánchez insisteix que no es pensa reunir amb ningú del PP fins que s'hagi constituït les Corts el 17 d'agost. Això sí, Feijóo no perd el temps i, com dèiem, ja ha tingut una trobada secreta amb Santiago Abascal. Ens dona algun detall més des de Madrid, el Roger Perciba.
Feijóo vol seure amb Sánchez de seguida, però el president espanyol fa com si sentís ploure. El PP acusa Sánchez de no acceptar la derrota i la secretària general dels populars, Cuca Gamarra, reclama el dret a governar perquè han sigut el partit més votat.
Como ha ocurrido en todas las elecciones generales en nuestra historia democrática, el partido que gana las elecciones ha sido al que le ha correspondido siempre conformar gobierno.
Sánchez contesta aquestes declaracions amb un vídeo a les xarxes, però ni accepta la derrota ni accepta trobar-se amb Feijóo.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes.
I Feijóo escriu al Twitter que marginar milions d'espanyols no és conformar majories, sinó dividir el país.
Per ara, el PSOE es mossega la llengua i no reconeix que ja ha obert el diàleg amb Junts. L'última a parlar d'aquesta discreció en les negociacions ha estat la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, que deia a la Sexta que no pot parlar més del compte.
Todos los actores son fundamentales y para ello la garantía es que seamos capaces no solamente de dialogar con discreción, sino dar tiempo suficiente a que los partidos políticos puedan también digerir el resultado de estas elecciones y puedan decantar cuál va a ser su actitud ante las posibles investiduras que se puedan abrir camino.
¿Pero ha habido ya alguna toma de contacto?
Me permite la discreción.
Me permite la discreción. I atenció, perquè en la negociació de Pedro Sánchez i els independentistes s'hi podria col·locar la gestió de l'aeroport del Prat. Segons explica avui el diari Ara, és una de les condicions que han posat damunt la taula tant Esquerra com Junts, que, posats a demanar, han redactat una mena de carta als Reis sobre la qual començar a negociar. El cert és, però, que la setmana passada el president d'Aena va tancar la porta completament a un possible traspàs de competències. I a tot això, l'alcaldessa de València, la popular María José Català, ha contractat la seva germana com a assessora del partit a l'Ajuntament. S'encarregarà de la comunicació del grup municipal i s'embutxacarà 64.000 euros l'any. No és la primera vegada que l'alcaldessa fitxa la seva germana. Ja va ser directora de comunicació de Torrent, a l'Horta Sud, des del gener del 2012. Justament aquell mes, María José Català va deixar de ser l'alcaldessa del municipi. Aquest no és l'últim estirabot de la nova alcaldessa de València a les últimes hores. Divendres va confirmar que Vox no formaria part del govern municipal, però abans de fer-los fora, ara hem sabut que els va pujar el sou. Els regidors d'ultradreta cobraran 74.000 euros anuals. Això, recordem, tot i no formar part del govern. L'alcaldessa ho justifica perquè, segons diu, són socis prioritaris. Els 74.000 euros anuals és el sou que cobren els regidors que tenen dedicació exclusiva al dia a dia a l'Ajuntament. I encara sobre València, el PP ha canviat el nom a la regidoria d'emergència climàtica. Ara es dirà regidoria de millora. I un últim apunt polític. El grup de suport a Dani Gallardo presenta un recurs a la desesperada per intentar evitar que divendres hagi d'entrar a la presó. És el jove de Madrid a qui han condemnat a 4 anys i mig de presó per, segons diu la sentència, haver agredit un policia en una manifestació contra la sentència del procés. La justícia li ha donat de temps fins divendres per presentar-se voluntàriament a la presó. Un termini que ara s'intentarà allargar amb aquest últim recurs que han presentat. Mentrestant, unes 150 persones es van manifestar ahir davant del Tribunal Superior de Justícia per mostrar-li el seu suport. Ferran Dalmau.
Pel faristol hi van passar diversos amics de Dani Gallardo que es van queixar indignats que hagi d'entrar a presó abans de divendres, tot plegat per haver agredit, diu la justícia, a un agent de la policia espanyola durant les càrregues postmanifestació de la sentència de l'1 d'octubre a Madrid. Un muntatge, segons els manifestants d'ahir. A la desesperada, el grup de suport als represaliats ha posat un recurs per anul·lar la sentència a última hora perquè Dani Gallardo ja ha passat més d'un any a la presó i compleix tots els requisits per no haver-hi d'ingressar més. Tots menys un, que encara li queden més de 2 anys de presó. Creuen que és injust que hi entri, però la Carol, la portaveu, no confia que aconsegueixin aturar els jutges.
Personalment no, però s'ha d'intentar. Potser passa algun miracle i ho accepten.
Entre els assistents a la protesta hi havia membres de la cúpula de Junts, Laura Borràs, Francesc de Dalmases, Toni Castellà i també de la CUP, Dolors Sabater. Van haver de sentir alguns retrets cap als polítics durant els parlaments. El més repetit és que s'obliden dels represaliats que no són polítics. Per cert, que també hi era el cantautor Lluís Llach.
A les 8:35, més coses, l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat José Manuel Villarejo perquè no hi veu risc de fugida. Recordem que la setmana passada el tribunal va condemnar l'excomissari de la policia espanyola a 19 anys de presó. De moment, però, no hi haurà d'entrar perquè la sentència encara no és ferma.
Ara bé, tant Villarejo com el seu soci Rafael Redondo, tots dos condemnats per una de les peces de la macrooperació Tàndem, hauran de comparèixer als jutjats cada 15 dies, no poden sortir de l'estat, se'ls retira el passaport i hauran de comunicar qualsevol canvi de domicili. Els magistrats diuen que no és necessari que Villarejo entri ja a complir la pena a la presó, com demanava la Fiscalia Anticorrupció, perquè fins ara s'ha presentat davant del jutge totes les vegades que se li ha demanat.
I el jutge de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional li ha denegat el tercer grau a Luis Bárcenas. L'extresorer del PP, que ha complert més de la meitat de la condemna pel cas Gürtel, continua en règim penitenciari ordinari, tot i que pot sortir per anar a treballar i només va al centre de reinserció social a dormir.
Aquest és el règim de semillibertat que el jutge li va concedir el 20 de novembre passat. És la mateixa situació penitenciària que l'Audiència Nacional ha concedit a la seva dona, Rosalía Iglesias, que podrà sortir a treballar o a fer voluntariat, tot i que haurà de participar en un programa de delictes econòmics i justícia restaurativa. Luis Bárcenas està condemnat a 29 anys de presó pel cas Gürtel, amb un màxim de compliment de 12, i la seva dona està condemnada a gairebé 13 anys de presó pel mateix cas.
I aquí a Barcelona, bones notícies, s'ha acabat el conflicte a l'escola Sant Felip Neri de Barcelona. L'Ajuntament, el Departament d'Educació i els propietaris, els filipons, han arribat a un acord que evita l'expropiació del centre. L'administració ja havia acceptat assumir aquesta històrica escola concertada com a pública a partir d'aquest curs, però també volia els edificis del voltant per fer-la créixer. Marc Antorri.
La negativa de la propietat fins i tot va fer que l'Ajuntament de Barcelona activés els tràmits per expropiar els edificis del voltant. Això va propiciar que totes les parts se segueixin a negociar i ara han acordat que d'entrada els felipons cedeixen a l'administració els espais de l'escola i en el decurs del proper any faran el mateix amb els espais per créixer, ho explica la consellera d'Educació, Anna Simó.
El curs començarà tal com ha acabat pel que fa als espais i s'han d'anar incorporant a partir del juny del 24 o desembre 24 aquests nous espais a mesura que la titularitat, la propietat, els vagi cedint. I aleshores s'aniran abordant les obres a mesura que es vagin cedint.
El Sant Felip Neri és l'únic Institut Escola del Gòtic de Barcelona i l'únic espai del barri, segons l'administració, on és possible encabir un centre així. A més, es converteix en el 8è centre de Barcelona que fa el pas de concertat a públic i el 15è de Catalunya.
8:37, encara tenim bastants temes pendents per explicar-vos en aquests apunts imprescindibles per anar pel món, com per exemple un nou intercanvi de bombardejos entre Rússia i Ucraïna, una enquesta com a mínim sorprenent sobre Donald Trump i el suport a les files del Partit Republicà, la mort d'Angus Cloud, o una dada que explica moltes coses sobre com funciona l'administració. 8 de cada 10 famílies monoparentals no demanen el bo social per falta d'informació. D'aquí uns moments.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Saps
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
42.700 42700
Sèrie
34034.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'Onze, ben jugat.
Una mica més de 20 minuts i haurem arribat a les 9 en punt del matí. Tarragona i Reus fan pinya per impulsar l'àrea metropolitana de Tarragona i portar-la fins al Parlament. L'alcalde i l'alcaldessa, tots dos del PSC, asseguren que no volen posar fi a les batalles de Campanar. Tot plegat després que l'alcaldessa del PSC, Sandra Guaita, obrís la caixa dels trons durant la campanya electoral amb una tanca publicitària de Tarragona, a l'estil La Porta, en què feia bandera de la capitalitat de Reus. Anem cap a Tarragona. Esteve Giralt.
La regió metropolitana de Tarragona suma prop de 400.000 veïns, la segona més gran, de fet, de Catalunya, darrere de la Barcelona, però a la pràctica cada ciutat ha acabat anant molt a la seva. Fins ara, tot i alguns intents més aviat fallits de sumar la força de les dues principals ciutats del Camp de Tarragona, històricament s'han enfrontat al voltant de la capitalitat. Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus, i Rubén Viñuales, l'alcalde de Tarragona, tots els del PSC, van escenificar ahir el canvi d'etapa.
Que volem ser palanques de transformació del nostre territori.
Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que sols som molt i molt petits.
Les dues ciutats creen d'entrada quatre grups de treball conjunt amb qüestions estratègiques com la mobilitat o la promoció turística.
Obrim plana internacional. L'Estat Islàmic reivindica l'atemptat suïcida contra el principal partit islamista del Pakistan. L'atac va ser diumenge al migdia en una regió del nord del país fronterera amb l'Afganistan. Les autoritats ja han elevat la xifra de morts fins als 54 i hi ha més d'un centenar de ferits.
L'atemptat va ser en un míting del partit islamista ultraconservador que forma part de la coalició que governa el país. L'Estat Islàmic assegura que un terrorista va fer esclatar una jaqueta bomba entre la multitud. A l'acte hi havia més d'un miler d'assistents i entre les víctimes s'hi compten diversos líders regionals del partit. Estat Islàmic ja havia assenyalat aquesta formació política perquè considera que traeix els principis de l'islam, això tot i la seva ideologia conservadora.
I al país veí, a l'Afganistan, els talibans continuen la seva persecució contra la cultura. Aquest cap de setmana van cremar una desena d'instruments perquè consideren que la música és immoral. A la foguera hi van tirar una guitarra, un harmònium, un timbal, altres instruments de vent, amplificadors o fins i tot altaveus. El cap del Ministeri per la Promoció de la Virtut i la Prevenció del Vici. Ministeri de la Virtut i la Prevenció del Vici. Ha assegurat que la música condueix a la corrupció moral i ha afegit que enganya els joves. Recordem que els talibans van prohibir tota música en públic quan van arribar al poder ara fa 2 anys. I mentrestant, continuen els atacs i els contraatacs amb drons entre Rússia i Ucraïna. Segons informa l'agència TASS, aquesta nit les defenses antiaèries russes han abatut diversos drons que es dirigien cap a Moscou. Un d'aquests avions no tripulats hauria colpejat la façana d'un gratacel de la ciutat. El Ministeri de Defensa rus culpa Kiev d'aquests atacs. I a l'altra banda, les autoritats ucraïneses també denuncien un atac amb drons al seu territori aquesta mateixa nit, que hauria passat a Kharkiv. Segons ha informat l'alcalde de la ciutat a través de Telegram, un dels drons hauria destruït 2 pisos d'una residència d'estudiants. L'edifici estava buit en el moment de l'atac. I als Estats Units, Donald Trump continua guanyant suport electoral, tot i els seus problemes amb la justícia. Acumula 34 càrrecs penals, però, segons explica avui La Vanguardia, l'expresident augmenta el seu lideratge dins del Partit Republicà. Segons l'última enquesta a les primàries del seu partit, no perd gens de pistonada. Més aviat al contrari. A un mes del primer debat entre candidats, Trump té el suport del 54% dels seguidors del partit. El seu rival més proper és el governador de Florida, Ron DeSantis, amb només un 17%. És a dir, 34 punts menys que l'expresident nord-americà. Trump està capitalitzant els judicis en contra seu i girant la truita per beneficiar-se'n i clarament li està sortint bé. Nega totes les acusacions i argumenta que és una persecució política. I atenció a aquesta altra dada. Només un 19% de l'electorat conservador veu en la conducta de Trump una amenaça per la democràcia als Estats Units. De fet, només el 17% creu que l'expresident hagi comès crims federals seriosos. I atenció a aquesta dada que comentàvem, perquè 8 de cada 10 famílies monoparentals no demanen el bo social per falta d'informació. Es tracta d'un ajut que pot arribar a cobrir un 80% de la factura de la llum i que vol protegir els consumidors més vulnerables. Ara bé, la Federació d'Associacions de Mares Solteres assenyala a La Vanguardia que no s'utilitza perquè els requisits per demanar-lo són confusos.
Per això la Fundació Isadora Duncan començarà demà una campanya per xarxes socials a través de l'etiqueta Bono Monoparental. L'objectiu és pal·liar el dèficit d'informació i la situació que consideren d'injustícia social. A més, recorden que s'hi pot acollir tothom que acrediti ser un consumidor vulnerable. Ho poden justificar amb el nivell de renda, disposar de l'ingrés mínim vital o ser família nombrosa.
En plan econòmic, l'Euríbor se situa a la xifra més alta dels últims 15 anys, el 4,15%. Això vol dir que, per exemple, les hipoteques de 100.000 euros que es revisin ara s'encariran, atenció, uns 240 euros mensuals. Els experts apunten que l'Euríbor podria estar arribant al màxim que a partir d'aquí començar-se a estabilitzar. En algun moment, esperem. Ara bé, pronostiquen que no començarà a baixar fins a l'abril de l'any que ve. Fa només un any l'Euríbor era de només el 0,9%. En l'últim any s'ha disparat sobretot per la pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per combatre la inflació. Mentrestant, l'economia catalana va avançar un lleuger 0,4% entre l'abril i el juny, seguint la tendència marcada a l'Estat. El PIB català lidera el creixement europeu per davant de països com França i Alemanya i es confirma que de moment esquiva la recessió tècnica.
És a dir, que encadena dos trimestres consecutius amb el PIB en valors negatius. En l'últim any l'economia catalana ha crescut un 1,8%. Si continua creixent, és per la fortalesa del mercat de treball, sobretot pel sector dels serveis i per les exportacions.
Això mentre l'eurozona també s'allunya d'aquesta recessió amb un lleuger augment mitjà del 0,3% del PIB en el segon trimestre, segons una primera estimació de l'Eurostat. I atenció als fans d'Eufòria, la sèrie d'HBO protagonitzada per Zendaya, perquè ha mort als 25 anys l'actor Angus Cloud.
Yo, man... I don't know what's been going on with you, Rue and Jules and shit. But you should know. I really do care about her.
Angus Cloud era conegut sobretot pel seu paper com a Fesco. Segons ha explicat la seva família en un comunicat a la CNN, el jove ha mort només una setmana després que el seu pare. 25 anys tenia Angus Cloud. L'actor havia parlat obertament en alguna ocasió dels seus problemes de salut mental, per això els seus familiars creuen que la seva mort ha de servir per recordar a tots aquells que en pateixen que no estan sols i que han de demanar ajuda. També diuen que els agradaria que se'l recordés pel seu sentit de l'humor i reclamen tenir privacitat en aquest moment tan difícil. Cloud també havia participat en pel·lícules com The Line o North Hollywood i en videoclips d'artistes com Becky G o Karol G. I el Mago Pop fa història després d'aparèixer per primer cop en directe a la televisió nord-americana davant d'atenció 7 milions d'espectadors.
Live from New York, from Rockefeller Plaza, surrounded by people from all over the world!
Ho ha fet a la mítica plaça del Rockefeller Center a Nova York, on ha teletransportat 4 persones d'un cop a un altre. S'ha més el programa Today de la cadena NBC, líder a la franja horària de matins als Estats Units. Antonio Díaz, el Mago Pop, ha confessat a RAC1 que està molt emocionat per tot el que està passant, tot plegat quan només falten 2 setmanes perquè estreni l'espectacle Nades Impossible al Teatre Barrymore a Broadway.
Molts pocs il·lusionistes a la història de Broadway han pogut actuar allà amb el seu espectacle, només 2 o 3, i ser un d'ells és increïble. Ser el primer il·lusionista europeu en fer el seu espectacle a Broadway és un honor, i ser el més jove de la història, doncs bé, és una barbaritat tot el que està passant.
El mag de Badia del Vallès ha fet una aposta clara pels Estats Units. De fet, aquest any va comprar un teatre a Missouri amb més de 2.500 butaques. 12 minuts i arribarem a les 9 del matí. Atenció a aquesta notícia, els semàfors en verd del Regne Unit duraran més. Per què? Doncs perquè les persones grans i les que tenen obesitat tinguin temps de travessar el carrer. Els responsables de trànsit britànics han detectat que les persones amb problemes de mobilitat acostumen a pensar-s'ho dues vegades a l'hora de passar perquè tenen por que el semàfor se'ls posi en vermell mentre encara estan travessant el carrer.
Han detectat que de mitjana tarden 1,2 segons més que les persones joves o sense problemes per desplaçar-se. Per això l'agència del govern britànic, encarregada de millorar la mobilitat de les ciutats, ha decidit canviar la durada dels semàfors en verd. Diuen que si no es dona l'opció als veïns a moure's pel carrer, sentiran que no poden sortir de casa sense anar en cotxe. La intenció és augmentar la durada del verd dels semàfors de vianants perquè passin dels 6,1 segons actuals als 7,3.
I atenció a això, la UNESCO recomana incloure Venècia a la llista de patrimoni en perill. Segons l'organisme, les mesures que ha adoptat fins ara el govern italià per protegir la ciutat són insuficients i demana que s'ampliïn. A més, situa el turisme de masses, els projectes de reforma i el canvi climàtic com les principals amenaces.
L'Organització de les Nacions Unides alerta de la degradació de la ciutat i assegura que Venècia s'enfronta a un perill, a unes amenaces que poden tenir efectes nocius per la ciutat. Per això proposa situar-la a la llista de llocs en perill durant l'Assemblea General de la UNESCO que es farà a Riad, a l'Aràbia Saudita, del 15 al 25 de setembre. Entre les ciutats que també s'haurien d'incloure en aquesta llista de la UNESCO també hi ha Kiev i Lviv, a Ucraïna.
Després d'unes setmanes que fan motors al cinema Vinguda, el Cerdanya Film Festival aixeca avui el taló amb l'estrena de la pel·lícula Stalls, dirigida per Xavier Moreno. El certamen, que aquest any prioritza la mirada femenina, projectarà 150 films entre curtmetratges i llargmetratges al Casino Ceretà de Puigcerdà. Bàrbara Julbe.
Stalls relata la història d'una jove que escapa a França d'una Barcelona assetjada per les bombes. Altres projeccions que s'hi veuran són el llargmetratge Creatura, dirigida per Elena Martín, o Unicorns, d'Àlex Lora. El festival, que acull estrenes espanyoles i també internacionals, augmenta els llargmetratges, passant de 20 a 40 en les categories de documental, ficció i animació. Jordi Forcada és el director del Cerdanya Film Festival. Són declaracions a RAC1.
L'objectiu del festival és promoure la cinematografia tant a la comarca com a la zona transpirinenca i transfronterera. I ho fem, doncs, projectant pel·lícules de creadors novells, òperes prima, també el millor del cinema nacional.
Les projeccions guanyadores en les seccions de curtmetratge de ficció i documental es classificaran pels premis Goya. El festival, que s'allargarà fins al 13 d'agost, és un dels pocs en què el 50% de les filmacions escollides estan guionades i també o només dirigides per dones.
Els castellers de Vilafranca valoren molt positivament haver participat en el darrer videoclip del raper nord-americà Travis Scott. El van gravar a principis de juliol a Tarragona i ara se n'han filtrat les primeres imatges. El videoclip, Travis Scott apareix amb la camisa dels Verds, que hi aixequen un 4 de 9. El president dels castellers de Vilafranca, Carles Mata, explicava ahir al Versió RAC1 les trampes del rodatge.
Està clar que Travis Scott no va fer el castell de 9 pisos, i això és molt difícil, i per fer un castell de 9 pisos necessites moltes hores d'assaig. Però bueno, Travis Scott sí que va participar en un castell on ell va pujar a sobre de castellers, li van pujar castellers a sobre, va fer un castell més petit, vull dir que, i estava super emocionat i motivadíssim.
El raper Travis Scott, per cert, té 51 milions de seguidors a Instagram i més de 11 milions de seguidors a Twitter, i ha decidit venia a fer un 4 de 9 i posar un castell en un dels seus videoclips amb els castellers de Vilafranca. Endavant, clar que sí. Mata es va mostrar molt satisfet de la implicació de la colla i va explicar que la decisió que hi sortissin castells va ser del mateix Travis Scott. De moment, el videoclip només s'ha estrenat a les sales de cinema dels Estats Units i aviat es podrà veure, això sí, a casa nostra. 8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem a posar una mica de música perquè els Stay Homes encendran aquesta nit al Festival de Cap Roig.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig.
El grup ha exhaurit totes les localitats del recinte de Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, i presentaran el seu últim disc, Homes, que inclou temes com aquest, La platja juntament amb els tiets. El concert començarà a 1:15 de la nit. I al Festival Terramar de Sitges, avui és el torn de Manuel Turizo.
Ando manejando por las calles que me estás, oyendo las canciones.
El colombià de tan sols 23 anys s'ha convertit en un èxit internacional després de arrasar amb aquesta bachata. De fet, ha venut totes les entrades a l'últim concert que fa a Catalunya. El concert començarà a les 10 de la nit. I al Baix Camp, el violinista Ara Malikian actua aquesta nit al Festival Internacional de Música de Cambrils. El concert, diguem-ho bé, el concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades disponibles. I avui es dona el tret de sortida del festival amb so de cobla a Palamós, al Baix Empordà. Ho farà la companyia elèctrica d'Arma en un concert gratuït a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquell. El festival té com a objectiu apropar el so de les sardanes a un públic majoritari i s'allargarà fins al dissabte 5 d'agost. També passaran artistes com Jazz Woman o Albert Guinovart. I un últim apunt de música. El flamenc arriba al festival Castell de Peralada de la mà de la ballarina Ana Morales. Morales va guanyar el Premi Nacional de Dansa l'any passat i ara porta a Peralada un espectacle de flamenc amb un toc modern. El concert començarà a les 10 de la nit amb totes les entrades venudes ja. Pel que fa als esports, amb Repsol, l'Inter de Miami presentarà avui Jordi Alba, Pol.
Sí, compartirà equip amb Leo Messi i Sergio Busquets. La presentació serà a la tarda, 5:45 hora catalana. La previsió és que, de fet, el de l'Hospitalet, excapital del Barça, jugui ja demà contra l'Orlando City.
Parlant de l'exjugador del Barça, ben curiós és el cas d'Àlex Collado. Ahir signa el contracte amb el Betis fins al 2029 i després automàticament el cedeixen a l'Aràbia Saudita.
Sí, no és habitual una cessió a l'Aràbia Saudita. Collado jugarà a l'Al Ogdud la temporada vinent, cedit i sense opció de compra. En cas d'una futura venda, recordem, el Barça s'ha reservat un 30% dels beneficis. Ara és l'equip saudita qui es farà càrrec del seu salari.
El Madrid, Mendy, estarà 2 setmanes de baixa i es perdrà l'inici de la Lliga.
Sí, per una lesió muscular al bíceps femoral dret i es perdrà el debut a la Lliga contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés.
El Girona no pot jugar el seu proper amistós per falta de jugadors a l'equip rival.
Contra l'Osca, perquè té moltes baixes i no pot afrontar el partit amb garantia. S'havia de disputar dissabte, el proper dissabte, i no serà així. L'endemà diumenge sí que podrà jugar el 46è trofeu Costa Brava contra la Lazio.
Més coses, la clàusula de Sergi Darder amb l'Espanyol puja als 15 milions d'euros.
A partir d'avui, com passa amb Dembélé al Barça, la seva sortida és una mica més cara. Ara bé, el club estaria disposat a negociar per menys diners per vendre el seu capità. El davanter dubta entre diverses ofertes i, segons ha pogut saber recul, l'Espanyol encara no ha pres cap decisió sobre Jofre Carreras. L'extrem continua fent la pretemporada, però encara no se sap si es quedarà al primer equip o marxarà cedit. Ha rebut l'interès de diferents equips de primera federació i també de segona divisió. Té contracte fins al 2026.
Al Mundial Femení avui coneixerem les seleccions que passen als vuitens de final dels grups D i E.
I amb especial atenció al grup E, perquè d'allà podria sortir el rival d'Espanya als quarts de final en una hipotètica classificació de les de Jorge Vilda. I compte, perquè si Espanya aconsegueix guanyar Suïssa als vuitens de final, es podria trobar amb els Estats Units a quarts de final, una de les favorites, que de fet juga ara a les 9 contra Portugal i també a les 9 a jugar al Vietnam, Països Baixos. Al grup D, el Xina-Anglaterra a partir de la 1 del migdia i a la mateixa hora l'Haití-Dinamarca. Es juga en classificar-se Anglaterra, Dinamarca i la Xina.
I es retira, després de 20 anys de carrera, un autèntic mite de l'Atlètic de Madrid i del futbol en general, sobretot del futbol sud-americà, Diego Godín.
Sí, ho va anunciar ahir a la tarda després de jugar l'últim partit amb l'equip argentí Vélez Sarsfield. L'uruguaià és el segon estranger amb més partits jugats a l'Atlètic de Madrid. Va guanyar la Lliga el 2014 amb el Cholo Simeone, a més també de guanyar una Copa, una Supercopa, 2 Europas League i 3 Supercopes d'Europa.
I en bàsquet, el Girona ha anunciat un nou fitxatge.
És el lituà Mindaugas Susinskas. Es tracta d'un aler de 28 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba de la Lliga Alemanya. És el 7è fitxatge ja de l'equip que presideix Marc Gasol per encarar la segona temporada de l'ACB. A part, del club també va anunciar que l'aler John Jenkins no continuarà aquesta temporada. L'americà només ha jugat 8 partits a l'ACB.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les 0 emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
2 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Anem al temps.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
hem canviat de mes, però tot continua bastant semblant, no?
Sí, exacte, amb aquesta xafogó molt pesada, sobretot a les grans ciutats de la costa, amb núvols baixos, aquest cel força tapat, s'han d'anar esqueixant aquests núvols amb el pas de les hores, doncs, més estones de sol, sobretot en punts de muntanya, zones més elevades, aquí més bona visibilitat, en espera que la tarda pugui descarregar algun ruixat o gotellada cap al Ripollès, zones properes, aquestes nuvolades més efectives a partir del migdia, i en molts trams de la costa, sobretot entre el Penedès i l'àrea sud de la Costa Brava, doncs aquest cel més encapotat i amb calor més intensa aquesta tarda, sobretot entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquí a la Costa Daurada, un vent de ponent, de mestral, que dispararà el termòmetre fins als 35, 36 o potser 37 graus en algunes poblacions. Veurem, és un dia de calor fort en aquestes comarques del sud, però en canvi semblant o fins i tot pot alleugir-se una mica aquest termòmetre a punts del nord. Demà es manté la calorada, calor intensa, no pas de rècord, no extrems, però sí molta calor, amb moltes màximes al voltant dels 35 graus, i dijous ja es confirma una refrescada important al Pirineu i a l'interior, no tant a la costa, però sí que a la costa s'acabarà notant aquesta refrescada, sobretot de cara al cap de setmana, amb vent de mestral, tramuntana, que s'intensificaran, bufaran amb ganes, i també parlarem d'alguns ruixats més generals, sobretot entre dijous a la tarda i la nit matinada de divendres. Per tant, període de pluja, ni que duri poc, doncs molt benvingut, perquè després sí que el cap de setmana es presenta assolellat, amb aquest vent i amb temperatures que de mica en mica s'aniran recuperant.
Per cert, Martí, ara potser faig un atracament,
Sí.
Però a Falset, aquest dijous,
sí,
a partir de les 9 del matí,
sí,
com